Bona tarda. Bé, l'Albert ja us ha posat una mica d'antecedents de com vam arribar nosaltres aquí. Això, repetiré algunes idees que ha explicat ell, només per seguir un fil de quina va ser la nostra tasca i com vam planificar les actuacions necessàries per poder absorbir aquesta mobilitat del Parc de l'Alba. Com ha dit, l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada, que avalua quines actuacions són necessàries per absorbir les mobilitats de grans desenvolupaments, tenia per objectiu que aquest Parc de l'Alba se sustentés basat també en els principis de mobilitat sostenible, que aquest 45% de la mobilitat generada fos assumible pel transport públic. Vale? El que ens vam trobar, o el que es trobava els redactors de l'estudi de mobilitat generada, és que amb la xarxa de transport públic que tenim actualment, assumir aquest 45% és impossible. Actualment tenim la R4 amb l'estació Cerdanyola, que està allunyada del parc i amb un dèficit de connexió, tenim la R7 a Cerdanyola Universitat, que té una oferta limitada. No em miro molt en detall de quina és l'oferta actual, perquè després tenim un usuari diari del parc que pot conèixer-ho molt millor que jo, però sí que sabem aquestes limitacions en transport públic que tenim. Com podem fer o què necessitaríem per arribar a aquest 45? Llavors, primer hem mirat quines actuacions hi ha previstes en els plans territorials de petit a gran que ens aportarà una millor connectivitat en transport públic al parc. Vale? Si féssim de petit a gran, de petita actuació a més ja grandiloquent, tindríem, si poguéssim parar en el mapa... Sí, en aquest de transport públic, més molt breument. Entra, vale. Vale. De petit a gran, el primer que després potser el Santi també pot comentar és aquesta connexió de Castellbisbal que tenim a mà esquerra, que és una connexió del corredor del Llobregat, o sigui, els trens de Rodalies que puja per Molins de Rei, per entendre'ns, que actualment no està permès aquest moviment per entrar cap al corredor R8. Doncs hi ha una previsió, també estan en conversa amb la Generalitat, el Ministeri, per facilitar aquest moviment i que alguns dels trens, actualment els trens de l'R1 que venen del Maresme i s'aturen a l'Hospitalet i a Molins de Rei, puguin continuar el recorregut, utilitzar aquesta connexió de Castellbisbal i arribaríem fins a la Universitat Autònoma. La qual cosa és una línia d'alta freqüència que passaria pel centre de Barcelona, les estacions d'Arc de Triomf, de Plaça Catalunya, de Sants, i connectaria directament amb l'estació que dona servei al parc. Això seria una actuació que seria factible, diguem, a un curt mig termini. En segon lloc, tindríem aquesta línia verda que veiem, que és el tramvia Montcada UAB. Aquí el pla territorial el que preveu no és necessàriament un tramvia, sinó és una plataforma bus barra tramvia. És a dir, es preveu de tenir un espai reservat, una reserva de sol, per començant per una plataforma de bus, i si la demanda acompanya i es necessita de més freqüències i d'un transport més massiu, poder-la transformar en una segona fase amb un tramvia. I aquesta plataforma et connectaria amb una bona velocitat comercial, ja que seria una plataforma reservada segregada de la resta del trànsit, connectaria amb les estacions de UAB de Ferrocarrils, de Cerdanyola Universitat, també amb Cerdanyola R4, i després s'aniria també fins a Montcada. I en un tercer nivell, ja molt més a llarg termini, tindríem el túnel d'Horta ferroviari. El Pla Territorial Metropolità encara contempla el túnel d'Horta ferroviari. El túnel d'Horta viari, de moment, està fora dels plans i no, per nosaltres no era una actuació a analitzar. Llavors, el que constatàvem és que si tinguéssim tot això, podríem arribar a aquest 45%. Mentre no tinguem tot això, com ja ha dit l'Albert, ens quedem amb un 70%. O sigui, 70% de la gent seguirà venint en vehicle privat. I de l'estudi de mobilitat generada també s'extreia que si mantenim això, no podem desenvolupar tot el parc, només podem arribar fins a un 65% de desenvolupament, perquè la pròpia xarxa viària, amb els nivells de saturació que té actualment, no t'accepta tota la mobilitat que generaria el parc, només podries arribar a un 65. Amb la qual cosa, clar, això limita totalment les possibilitats del parc de desenvolupar-se al 100%. I aquí és quan vam entrar nosaltres també a fer aquest pla especial d'infraestructures, que el que vam fer en el pla especial d'infraestructures és dir, no anem a fer grans infraestructures de viàries, no anem a fer grans corredors, grans ocupacions de sol amb noves vies, que n'hi ha algunes de planificades, com la via interpolar, el quart cinturó molt més amunt, sinó que era un pla més de mínims, de cirurgia, de detectar en aquest àmbit, que és sobretot el corredor AP7 i tot l'enllaç amb la C58, detectar on són els colls d'ampolla i veure si amb actuacions, això que dèiem de cirurgia, actuacions petites d'augments de capacitat, de ramals, de trenats, etc., som capaços d'augmentar la capacitat d'aquestes vies i reduir, o sigui, reduir la congestió actual i deixar aquest remanent de capacitat que necessitem perquè es pugui desenvolupar tot el parc. Aquesta va ser una mica la nostra tasca. Vam detectar els colls d'ampolla... Mira, si poso aquí pausa... Vale. Els colls d'ampolla principals que vam detectar, segur que n'hi ha més, però els principals seria... No, perquè si no perdem el micro, no, ja està bé. D'una banda, la C58 venint de Sabadell per entrar a l'AP7 B30 direcció autònoma, això, com que tots sou d'aquí, sou usuaris, tots aquests problemes us sonaran, doncs té greus problemes de capacitat degut a l'accés del ramal que baixa, el ramal que entra en direcció B30 sentit sud, té un problema de capacitat. Sí, més o menys. I la cua remunta i t'invadeix la calçada troncal de la C58. A més, aquesta mateixa cua limita també els vehicles que no volen anar cap al sud, sinó que volen anar cap a Girona, però com que tenen el tap aquest, també es troben amb aquests problemes d'accés. Aquest seria el primer. El segon, això seria sobretot problemes de matí, tot i que també passes per allà al migdia i també tens aquests mateixos problemes. Al matí també, en hora punta matí, tenim problemes de sortida de Barcelona per la C58 per agafar el ramal en direcció a Tarragona. També tenim alguns problemes en la C58. I finalment, el ramal aquest que connecta la C58 sentit nord amb la B30 sentit sud, porta 2.000 vehicles l'hora, que és la capacitat que té un carril, en termes tècnics, o sigui, vol dir que és un carril que va, no hi caben ja més cotxes si no es fa cap actuació. I el tercer punt així més crític seria a la calçada de la B30 sentit nord per enllaçar cap a la C58 cap a Barcelona. Allà el que passa és que els vehicles que surten de la B30 i agafen la C58 Barcelona han de trenar amb els vehicles que venen de la C58... Sí, s'han de creuar amb vehicles que venen de la C58 i que volen sortir per entrar a Cerdanyola. Això genera una alteració de trànsit que crea una cua que entra dintre de la B30 i sovint, no, tenim cues fins a davant de l'autònoma, amb cues en aquest en sentit Girona en el lateral de la B30. Llavors, el que vam fer amb això és, bueno, un cop detectats aquests punts, vam fer una previsió d'actuacions per resoldre aquests conflictes. Amb això vam treballar, nosaltres vam fer una primera etapa, una primera versió de propostes que vam anar a presentar també a la Generalitat i al Ministeri. Evidentment necessitàvem també el seu consens i el seu feedback per veure si ells ja tenien altres coses planificades, com va ser el cas en el cas del Ministeri, i la Generalitat també, perquè tenia ja previst i quasi en execució l'ampliació de la C58 entre el nus de Sant Pau a Sabadell fins a la B30. Això ja és una actuació que ja ens van dir que la tenien, estava en planificació. Ja té tots els projectes. La qual cosa, d'aquestes reunions amb Ministeri, clar, Ministeri és el propietari o el titular d'AP7 B30, Generalitat és el de la C58. Per tant, havíem de buscar també, com que moltes de les actuacions són en enllaços entre les dues, doncs era important que estiguéssim els tres a la taula per trobar aquesta proposta final de solució. Doncs al final vam arribar a aquesta solució de consens, que era, expliquem en detall, potser no, potser no cal. Però sí que vam trobar, ja s'ha acabat el temps, bueno, vam trobar... Després tenim uns plànols aquí que si després us voleu acostar podem ensenyar-vos els plànols i també tenim uns vídeos de la microsimulació. Tot això ho vam treballar amb un model de microsimulació de trànsit, és a dir, al màxim nivell possible, on veus la interacció vehicle a vehicle, com es reprodueix en cada enllaç, en cada intersecció, en cada ramal d'entrada. I vam fer tota una sèrie d'això que hem dit, propostes de cirurgia que van permetre resoldre els problemes actuals en una fase 1, o sigui, vam contemplar que el primer era resoldre aquests problemes, prioritzar aquestes primeres que resolien els problemes actuals, i una segona fase d'obres que seria, a mesura que es va implementant el Parc de l'Alba, va generant més mobilitat, va congestionant un altre cop la xarxa i es necessiten noves actuacions, que ja també les tenim totes previstes i calendaritzades, de manera que en un escenari final, amb tota la nostra proposta d'actuacions, es pugui absorbir aquest 100% de la mobilitat sense aquesta aportació massiva del transport públic. Evidentment, l'objectiu per això no deixa de ser arribar a aquest 45% de transport públic, però mentre altres actuacions de transport públic no arribin, no limitem la capacitat de créixer al parc i fem aquestes actuacions que permetin seguir desenvolupant urbanísticament el territori. I fins aquí tenim temps, passem la paraula.